bé. Bueno, primer m'haureu de disculpar perquè no he pogut preparar una presentació en la qual pugui explicar quina és l'activitat del nostre grup de recerca, perquè fa dos dies que vaig engegar la cura de la tesi i bueno, fa dos dies que soc doctor. I el que us explicaré és una mica quina és la, ha sigut la meva activitat dintre del grup. I bueno, comencem amb això. El títol de la tesi es correspon exactament amb el títol que teniu, que és la xerrada. I exactament el que nosaltres treballem en el grup, que es diu grup de recerca MADI, que el trobareu en el P2, doncs és treballar amb materials compostos de fibra de carboni i matriu polimèrica. És la mescla aquesta de dos materials que es fa servir sobretot en l'àmbit automobilístic d'altres prestacions, com pot ser la Fórmula 1, i també en el sector aeronàutic. I també treballem en part amb el sector aeroespacial. Els nostres clients, bueno, els que col·laborem, són Airbus, Boeing, i després també IADES i Casa Espacio, o sigui, totes aquestes empreses que tenen molt de glamour i que mouen molt de calés. ¿Vale? El fet que s'utilitzin aquest tipus de material en aquest sector és perquè tenen unes resistències i unes rigideses molt elevades, però en canvi el seu pes és molt petit. O sigui, si vols obtenir un alumini, el pots aplicar, però el seu pes és molt gros. En canvi, utilitzant aquest tipus de material, doncs, tens la mateixa rigidesa o millor, però en canvi el seu pes és inferior. Llavors, quan teniu un avió, el que importa és que tingui poc pes per poder-lo aixecar. D'aquesta manera, les emissions de gas són inferiors i després per les companyies aèries els interessa, perquè en comptes de tenir més material per poder volar, pots posar més passatgers i després guanyar més calés. Vale? Llavors, en el cas dels nous avions que estan sortint, actualment hi ha el que és la companyia Boeing, que és el 787, que li diuen el Dreamliner, i el que s'està intentant utilitzar és al màxim aquest tipus de material perquè allibera molt de pes. Tot el que és la zona blava és els materials que estem utilitzant nosaltres, tot i que també hi ha el que se'n diu el fiberglass, que és la fibra de vidre, que s'utilitza en les zones on hi ha més impacte. I després hi ha unes zones que s'ha de continuar utilitzant metalls, que pot ser l'alumini en aquestes zones, i després també titani, que és la zona on està la caixa d'unió entre el que és el tub, on hi ha tots els passatgers i les ales. Vale? Com es fabriquen aquests materials? Normalment és apilonant capes, en el qual cada capa té una orientació de fibra. Vale? I s'arriba a un gruix determinat que està especificat per les condicions de rigidesa que tu vols d'aquell material. Vale? I aquí us he posat un vídeo, que no formava part de la presentació de la meva tesi, però ho he posat ara, en el qual s'ensenya les noves màquines que es fan servir per poder fabricar de manera ràpida aquestes estructures. Així surt. Això és més lent perquè Windows no és un Mac. Això és un proveïdor que fabrica aquest tipus de maquinària. El que es fa servint aquí és un capçal que el que t'aplica és directament la mescla entre fibra i la matriu. Vale? I el bo que té això és que s'anirà adaptant aquest capçal a la forma final que tindrà el fusellatge de l'avió. Es van apilant capes, una a una, de manera que s'aconsegueixi el gruix determinat i amb l'orientació que nosaltres volem per cadascuna de les capes. El bo que té això és que normalment abans es feia de manera manual i això és molt complexa i car, perquè la mà d'obra és caríssima. En aquest sentit, necessites moltes hores i ara amb aquestes noves màquines doncs fas una inversió i tens una màquina que te pot fer totes aquestes seqüències de laminat. I el bo que te fa també és que t'aplica la fibra i de fet també te la pot tallar. Es veu aquí una mica la llum, no sé si es veu bé en el vídeo. Això és perquè s'està utilitzant un plàstic i aquest s'ha d'escalfar per tal d'adaptar-lo a la superfície que es vol. Val? Llavors, normalment el procediment quan s'utilitzen aquests tipus de materials no són com l'alumini o l'acer, en el qual es coneix molt com funcionen, sinó són nous materials que s'han de veure com treballen. Llavors, quan s'utilitzen els materials compostos en l'àmbit aeronàutic, doncs s'han de certificar. Vale? I el procediment que es fa servir és una mescla entre anàlisi, quan bueno, la cosa està en anglès perquè la presentació la vaig fer en anglès, entre anàlisi i assajos. Vale? Es parteix de peces molt petites que formaran part d'aquesta estructura i es fan una sèrie, bueno, una gran quantitat d'assajos. Una vegada s'ha adquirit coneixement a aquest nivell, es passa al nivell següent, utilitzant una estructura més complexa, però portant a terme menys assajos. Vale? Llavors tenim el número d'assajos que s'han de fer servir en aquest nivell és superior en el que tindríem aquí, en el que tindríem aquí, però la complexitat de l'estructura es va creixent. Fins a arribar a, si és en el cas dels avions, una estructura que podria ser l'ala d'un avió i es fa un o dos assajos. Seria aquesta imatge d'aquí. Aquí tenim una proveta molt petita, que tenim en aquest nivell, s'assalla i és més aviat de nivell de caracterització de material. Després passem a estructures més grans, com podria ser una placa sumada a tracció incorporat, després una estructura que és una pell que està utilitzada, després el que seria una pell amb un nervi molt metró, després utilitzar els nervis fins a arribar a l'escala d'una estructura final. Val? Després, dintre del que és la nostra activitat en el grup de recerca, el que utilitzem són eines numèriques per poder simular tot el que es fa experimentalment, doncs fer-ho amb l'ordinador. D'aquesta manera nosaltres podem tenir més informació sobre què és el que està passant en el que són els assajos. I aquest tipus d'eines doncs, permet accelerar aquest procés, que és molt car. Cada vegada que es fa una variant nova d'aquestes estructures per un avió nou, suposa quasi 40 milions de dòlars, només per aquesta part. Després hi ha altres coses que són l'aviònica i totes aquestes coses que s'han de tenir en compte. Però només per el que és estructures, són 40 milions d'euros. Bueno, de dòlars. És més barat. Llavors, també aquestes eines que es fan servir, o sigui, no tenir que utilitzar els assajos experimentals, doncs també permet detectar fenomenologia que per simples assajos és difícil de detectar. I després el més important és que pots fer una eliminació de part d'aquests assajos que són necessaris a partir d'aquesta eina. El que és l'eina numèrica es basa en el famós que és els elements finits, vale? Que es basen en mètodes numèrics. I després una cosa que és molt important en aquest nivell és que els materials són anisotròpics. O sigui que si tu estires per un costat, la resposta que obtindràs no és la mateixa que si estires per l'altre. I el més complicat és que aquest tipus de material no plastifica, com passa amb els acers. Tu li dones un cop a una estructura de metall i aquesta es deforma i queda com una deformació permanent. Aquesta no, aquesta es danya, es degrada. I això és una ruptura fràgil, això és difícil de detectar i també de simular. Llavors, si podem reduir en aquest procés doncs, part dels assajos, doncs reduïm els costos de fabricació per a aquestes estructures. I aquesta és l'activitat que tenim involucrada amb companyies com Airbus o Boeing. No? Llavors, dos conceptes que s'han de tenir en compte durant tot el procés aquest de certificació és la resistència al dany i la tolerància al dany. La resistència al dany és la capacitat que té l'estructura de que no es provoqui dany. L'estructura. I la tolerància al dany és el que ens interessa a nosaltres com a usuaris d'un avió, que quan estigui volant, si tenim l'impacte d'un ocell, doncs que l'avió no caigui, que aguanti encara. Vale? És la capacitat que té l'estructura d'aguantar amb la presència d'un dany, que pot ser l'impacte d'un ocell. Llavors, per avaluar tot això, s'ha de fer mitjançant assajos experimentals reals, però ho podem substituir a partir de l'eina aquesta numèrica, que és el que li diuen Virtual Mechanical Testing. Després, pel cas que jo he estudiat, bueno, en el grup de recerca tenim molts de casos de càrregues, però en el meu cas vaig estudiar per impactes a baixes velocitats. O sigui, hi ha un rang d'altes velocitats a baixes velocitats. A baixes velocitats és quan estàs treballant amb l'avió que cada X temps d'hores de servei doncs fan una inspecció per detectar a veure si té un dany. Jo què sé, quan hi ha li cau una eina, per exemple, que està fent les tasques de manteniment, doncs el fet de que caigui una eina sobre aquest tipus de material pot provocar que la seva rigidesa baixi un 70%, o la seva resistència. I això implica que després no aguanta, com nosaltres estàvem esperant. Vale? El problema que té aquest tipus de dany, per exemple, això el que és una imatge feta per ultrasons, en el qual tenim un laminat. Això seria un tros de peça que està feta per diferents capes. I cada capa té una orientació de fibra. Aquí tindríem unes fibres en aquest sentit, aquesta d'aquí el poder 45 i la de sota així de 90. Llavors, el fet d'impactar aquí, donant-li un cop, doncs fa que aquestes capes es separin entre elles. Nosaltres ho hem posat en una màquina, això es fabrica normalment, ho poses en un autoclau, que és com un forn de pa, però li aplica pressió. Doncs tot això queda enganxat. A la que tu impactis, doncs cadascuna de les capes es separa. I al separar-se, això quan ho xafes a compressió, doncs perd una rigidesa bestial. Fins i tot, com tinguen aquí, pot arribar a perdre un 70% de la seva rigidesa i tensió final. Després d'aquest tipus d'impacte es pot esperar en qualsevol moment de la vida de l'estructura. Pot estar des del moment que es fabrica, després en servei, quan mentre està volant per l'impacte d'un avió. És un tipus de càrrega que s'ha de tenir en compte. El problema que té és que per poder estudiar, dissenyar estructures sota aquestes condicions de càrrega és molt complexa, perquè el material aquest pot degradar de maneres molt diferents. El que pot passar és que es trenqui la matriu, o sigui el plàstic, el que dona continuïtat al material, hi ha una sèrie d'esquerdes, o sigui el fons no s'ha impactat, després pots tenir la delaminació, que se'n diu que és la separació entre les diferents capes, i després pots tenir també l'altre mecanisme de dany, que és que es trenquin les fibres. I això provoca que hi hagi una caiguda de la rigidesa de l'estructura. I després, a part, el que és el problema d'impacte és que és un problema dinàmic i a sobre després tenim contacte entre els diferents cossos. Això el que implica és que una descripció analítica, mitjançant a qualsevol diferencials o el que sigui, doncs això és molt complexa. Sí, sí, sí. I després aquí l'eina que es fa servir és el Virtual Mechanical Testing, basat en elements finits. Us poso uns vídeos i amb això ja acabo. És que aquí tinc molta informació perquè he clar de la presentació. Tot això pertany a com es fa per poder-ho utilitzar dintre de l'ordinador. Aquí això seria un resultat que ens donaria ja la simulació. O sigui, en comptes de tenir l'assaig real, fer-ho amb l'ordinador. Vale. I el que ens dona és que això seria un punt d'impacte en un panell. Ens dona aquestes àrees delaminades pel fet d'impactar, la separació d'aquestes capes durant tot el procediment d'impacte. Vale. I es pot veure totes aquestes formes estranyes, perquè clar, com que està orientat no tot surt un cercle, tot surt una forma en forma de cacahuete que li diuen. I es pot veure quina és l'àrea danyada. I això implica una energia dissipada degut a l'energia que tenia a iniciar l'impactor. Vale? I no sé quan queda?
No queda ja res.
Pues ja està, pues aquí es queda.
Molt bé. Aquí segur que tenim preguntes, perquè no sé, m'he quedat impressionada. Va.
Una pregunta. Abans has dit que fan incert, no? De dany o de mínim.
Sí.
I això com s'ha de fer alguna especial o ja has dit que de cap i cap...
Correcte, es fa així. El que passa és que això té un problema afegit que s'ha d'estudiar també la interacció que hi ha entre aquest material i el material compost, que és el que es fa servir ara. Jo només m'he focalitzat l'estudi en un únic material, però podries tenir capes. Sobretot això es fa servir en les zones on tens unions cargolades. O sigui, tens això una estructura. Per exemple, el timó de darrere de l'avió té unes orejeres que li diuen. Aquí va un cargol, vale? Això va cargolat. Doncs aquí es posen uns inserts de titani entre les capes i això dona més rigidesa. Però el problema que tens és poder caracteritzar aquestes capes titani amb el material compost.
Jo sí que en tinc una a veure amb tot això que ens estàs explicant. Com És a dir, l'impacte, quan hi ha un impacte, hi ha algun sensor que indica en els pilots que hi ha hagut aquest impacte, primera cosa, o si no han dit que hi ha hagut cap impacte i sí que l'hi ha hagut, com es detecta a terra, perquè quan es torni en l'aire, hi ha algun, com ho tenen aquest sistema? Perquè és clar,
bueno.
Jo m'he quedat una mica així de por, eh? No m'agrada gaire l'avió, però avui encara...
No, està tot molt segur, perquè el pilot té una sèrie de sensors que estan ubicats a tot arreu de l'avió. I després hi ha una sèrie d'impactes que no els detecta l'avió, però poden detectar després cada no sé quantes hores de vol, l'avió el desmunten al 100%. I miren peça per peça utilitzant tècniques d'inspecció no destructiva. Perquè clar, si es carreguen el material després l'han de tornar a utilitzar. I és tècniques com aquestes del C-Scan, que és tècniques